Temps de cega, de Magí, Balcells i Balcells. Capítol 9. Reunió al palco. Un mes després, 26 d'agost de 1638, Madrid, Corona de Castella. El dia s'havia alçat gris i tempestuós sobre la sòbria capital de la monarquia hispànica, posant fi de forma definitiva a una prolongada sequera i a una insuportable onada de calor que havia posat fi a la vida de més de 200 ancians en els últims dies. La tempesta havia remullat les tòrrides teulades i havia refrescat l'ambient, acabant definitivament amb l'irrespirable alè canicular que havia deixat la ciutat en estat letàrgic durant més de 20 dies. El Manzanares, que en els últims mesos no era més que un raquític fil d'aigua cobert per plantes de ribera, algues i immenses colònies de mosquits, baixava ara alegre i marronós després de la pluja, sobresortint de la seva llera en alguns trams, arrossegant canyes, vegetació i fustes i escampant, gràcies al vent que bufava de l'oest, una forta olor de terra humida que anunciava la proximitat de la tardor. Mentrestant, en una humil casa de la calle de Cantarranes, el cardenal Agustí d'Espínola es vestia serenat i tranquil, després d'haver jagut amb una dona de la vida en la més selecta mancebia de la villa i corte. Malgrat que Felip IV havia prohibit els bordells poc després d'accedir al tron i que més de 300 mancebies madrilenyes havien hagut de tancar les portes, algunes havien resistit a mercè dels ulls grossos de la cort sobre aquelles destinades a serenar l'entrecuix de les grans personalitats. Tot i que durant molt temps s'havia cregut que les mancebies exercien una important funció social, impedir que els homes galantegessin i enganyessin a les donzelles verges de casa bona, la proximitat del comte duc d'Olivares als jesuïtes havia persuadit el rei d'acabar amb aquella immoralitat. I sa catòlica majestat havia declarat la guerra a les dones de la bona vida. Tot i així, sabent que el monarca era el primer que mai renunciaria al sexe fora del matrimoni, ans al contrari, es feia els ulls grossos amb els establiments destinats a la classe alta. Així, tenint en compte que a Madrid hi havia més de 20.000 eclesiàstics i desenes de milers d'homes de capa negra, els funcionaris d'estat al servei de la monarquia, era imprescindible oferir un servei d'aquelles característiques per serenar els ànims d'un grup social tan important pels interessos del monarca. Tot i que el cardenal Espínola havia contractat els serveis d'una joveneta de 17 anys durant una hora, tan sols uns minuts esbufegant sobre la pobra jove havien estat suficients per posar els ulls en blanc al babós home de sotana carmesí. Amb la ment en calma i desemboirada pel desig de la carn, l'important cardenal va sortir de l'habitació sense mirar a la jove, qui encara estava netejant-se resignada, i es va dirigir cap a la mestressa de la mancebia amb l'intenció de deixar-li les coses clares. «Quiero la mora bien limpia y vestida con ricos ropajes en el corral de comedias de la Cruz a las 9 de la tarde. Es muy importante. Os pagaré el doble. Si la eligen, que enseñe este papelito», va dir el cardenal, entregant un paperet amb un nom inscrit. Un cop la mestressa li havia deixat clar que compliria amb les seves ordres, el cardenal Espínola va sortir de la casa de la luxúria i es va dirigir vers l'oest, fins a la calle de las Huertas. Allà l'esperaven dos homes de la seva guàrdia que el custodiaven pels carrers, davant l'atenta mirada de tots els transeunts, i que el van conduir fins a la taverna de Lepre. El taverner, en veure entrar un cardenal, va anar amb rapidesa fins a una taula freqüentada per dos homes que jugaven a daus i els va dir «Largo de aquí, muertos de hambre!». Els homes es van alçar sense més i, tot balancejant-se a causa del seu embriac, van cedir el seu lloc al cardenal Espínola. En la seva conversa amb el virrei de Catalunya tot just feia un mes, el cardenal Espínola havia obtingut certa informació del diamant que no li quadrava i a tal efecte tenia la intenció de reunir-se amb un home que potser li podria aclarir qui havia orquestat el robatori. Al cap d'una mica, emportada ja a la ment del cardenal pel pèssim vi d'aquella taverna, va fer entrada l'home que estava esperant. «Excel·lentíssim senyor don Enric d'Aragó Folc de Cardona, és un honor conèixer-lo a la fi», li va dir el cardenal Espínola. «L'honor és meu, sens dubte, eminència», li va respondre el duc de Cardona, tot besant-li la mà. «Sabeu parlar en català?» «Vaig ser bisbe de Tortosa», li va dir el cardenal. «Us ve de gust una mica de vi?» «No, eminència, gràcies. Si no us importa, anem al gra. Què voleu?» li va respondre el duc amb impertinència. «Ajudar-vos. Vull ajudar-vos». «Ajudar-me?» va preguntar el duc, sorprès. «Corregiu-me, si m'equivoco», li va dir el cardenal. «Sóc duc de Cardona i Sogorb, marquès de Comares i de Pallars, comte d'Empúries i de Prades, vescomte de Vilamur i cavaller de l'Ordre de Santiago. El títol de duc de Cardona us converteix en president de la braç nobiliària en Corts Catalanes, atès que sou el noble més important del Principat. Només hi ha un duc en tota Catalunya. I sou membre també de les Corts d'Aragó i de Castella pels títols de Sogorb i Comares. Així és, eminència, va afirmar el duc. Vau ser nomenat conseller d'Estat durant un temps i després virrei de Catalunya, prosseguia el cardenal. Sí, va respondre el duc de Cardona. Veig que coneixeu bé la meva trajectòria, però no entenc quina és la vostra intenció. No tingueu pressa. Tot el que busco és informació, va dir el cardenal. El vostre primogènit Lluís es va casar amb la duquessa de Lema, sens dubte una sàvia elecció, i imagino que el seu futur passa per ser el cap d'armes de la casa d'Aragó-Cardona. Imagineu bé, va dir el duc, enfadat. El vostre fill Pere Antoni està fent carrera militar i els vostres fills Antonio i Pasqual han entregat la seva vida a l'Església, continuava el cardenal Espínola. Així és, eminència. Jo els podria ajudar a ascendir a la més alta responsabilitat eclesiàstica. Podria recomanar el cardenalat per algun dels vostres fills de 60 edat. I per què sa eminència faria tan graciosa recomanació? Va preguntar el duc de Cardona, molest amb el cardenal. Informació, va respondre el cardenal. Perdoneu-me, eminència, però quina garantia en tinc de tot això? Vos aspireu, a més, a guanyar-vos un lloc a la cort que us permeti recuperar la reputació. Reputació que des de que us vau veure forçat a dimitir com a virrei de Catalunya encara no heu recuperat. Jo us puc convertir en alcaide de los donceles aquesta mateixa nit. Com? Va exclamar el duc, sorprès. Coneixeu l'afició més gran de sa majestat? Va preguntar el cardenal. La caça? Senyor duc, parlem en confiança. No us deixeu intimidar per la presència d'un príncep de l'Església i deixem la moral a part, si us plau. El sexe? Va deixar anar el duc. Correcte. Com sabeu, al rei li agraden els plaers de la carn més que qualsevol altra cosa. Sa majestat sent un impuls irreprimible per a tots els camps del delit. El gust de sa majestat passa per jaure cada nit amb una noia diferent i sa majestat no fa distincions. Li agraden de tota mena. Casades, viudes, donzelles, dames del llinatge, monges, actrius... Això explica que tingui més de 30 fills bastards, no? Va dir el duc. Sa majestat acostuma a freqüentar les llotges dels corrals de comèdies madrilenys vestit d'incògnit, sempre a l'aguait d'alguna aventura amorosa. També heu de saber que, quan sa majestat ha de designar un càrrec que ha quedat vacant, acostuma a nomenar aquell que li ha proveït la més bella dona a la llotja. Sí, sóc conscient que les decisions d'estat més importants es forgen a les llotges de Madrid, va contestar el duc de Cardona. Aquest és un costum madrileny, va dir Agustí d'Espínola. Així es va comprar el càrrec al comte duc, va sentenciar el duc de Cardona. Bé, doncs el càrrec d'alcaide de los donceles ha quedat vacant i sa majestat nomenarà aquell home que li proveeixi la dona més bella aquesta mateixa nit al Corral de Comèdies de la Cruz. Aquesta nit? Va dir el duc, exaltat. Gràcies a Déu, jo tinc aquesta dona i us la prestaré si vos em responeu unes preguntes. Quines preguntes? Va preguntar el duc, encuriosit. Sabeu què és el diamant de Praga? Li va preguntar el cardenal Espínola, mirant-lo fixament als ulls. El duc de Cardona es va quedar totalment en silenci, apartant la vista del cardenal i amb una aparent incomoditat que no va poder dissimular. No tingueu por, li va dir el cardenal, tot agafant-li la mà. No us passarà res. Mai no revelaré les fonts. Podeu estar tranquil. Pel vostre silenci intueixo que sabeu alguna cosa. Si aquesta nit el rei escull la noia, vos em direu tot el que sabeu d'aquest diamant. Estem d'acord? Estem d'acord, va dir el duc donant-li la mà. Seguidament van sortir de la taverna i van dirigir-se vers l'oest, seguint la calle de les Huertes i passant per davant de l'imponent Iglesia de Sant Sebastián, fins a ser a la Plazuela de l'Àngel, una plaça freqüentada sempre per actors i gent de la faràndula que anunciava la proximitat als corrals de comèdies. Van girar cap al nord a la calle de la Cruz mentre el duc de Cardona estava perdut en els seus pensaments, esperant aconseguir el que el cardenal Espínola li havia dit. L'alcaide de los Donceles era un càrrec honorífic i militar de la corona de Castella que es remuntava al segle XIV. L'alcaide era el cap del Contino de Donceles de la Casa Real, un cos de cavalleria integrat per joves d'origen de noble casta que exercien com a patges de la casa del rei. No és que el duc de Cardona tingués predilecció per l'ensinistrament de joves, sinó que aquell càrrec li donava proximitat al monarca i dret d'habitació al Real Alcázar, un fet que seria de molta utilitat després de la seva humiliant dimissió com a virrei de Catalunya. Finalment es van plantar davant del famós Corral de Comedias de la Cruz. Inaugurat a finals del segle passat, era el corral preferit del monarca des de que s'havia enamorat perdudament de l'actriu Maria Calderón, dita la Calderona, amb qui havia tingut un idili durant uns mesos i fins i tot havia engendrat un fill bastard. Els corrals de Comèdies eren espais de teatre públic, instal·lats al descobert, en els patis interiors de les cases, on es representaven les grans obres dels més famosos escriptors castellans. Estaven constituïts per un tablado, l'escenari de la comèdia situat a l'altre extrem de l'entrada, un gran pati descobert davant del tablado on hi havia el gruix del públic masculí, i envoltant aquest pati hi havia diversos palcos coberts, distribuïts en dos o tres pisos. Els palcos, dels laterals del mateix nivell del pati, eren ocupats per comerciants, militars i funcionaris, mentre que als palcos laterals del primer pis hi havia los aposentos privados, només accessibles a famílies nobles sense distinció de sexes, amb accessos independents de la resta de l'edifici per mantenir l'anonimat dels seus ocupants. Enfront al tablado, al primer pis i convenientment separada dels aposentos privados, hi havia la cazuela, el lloc des d'on veien la representació les dones, tal com exigia l'estricta moral de l'època. El cardenal Espínola havia reservat lloc en uns privilegiats aposentos privados, aquells que es trobaven just enfront del rei i que, alhora, els permetria veure la cazuela. Assegut ja al seu lloc, el duc de Cardona i el cardenal Espínola miraven encuriosits com la gent anava entrant a poc a mesura que augmentava el xivarri. «Aquella és la nostra», va dir el cardenal al duc, tot fent un gest amb els ulls cap a la cazuela. «La noia del ventall blau que ens mira». «Hòstia, quin tros de femella», va dir el duc extasiat. «I aquí arriba el nostre rei», va advertir el cardenal mirant a l'aposento privado, que es trobava a l'altre cantó, just a davant seu. Felip IV havia fet entrada amb dos homes de la seva guàrdia, tots vestits d'incògnit, com si fossin membres de la petita noblesa de províncies, amb roba antiga i desgastada i grans barrets. Tanmateix, la fesomia del rei era inconfusible, doncs tan prominent mandíbula i pavós llapi penjant eren impossibles de camuflar, i així, des que havia fet entrada, un bon nombre de dones de la cazuela, aquelles contractades pels homes que es volien guanyar el càrrec, estaven mirant en direcció al rei amb un somriure tot movent el ventall de forma suggerent. Tot i que la reina estava a punt de parir el seu vuitè fill, això no era obstacle perquè el rei continués fornicant cada nit amb una dona diferent, no només per donar satisfacció a la seva dependència del sexe, sinó per provar que ell no era culpable de la mort de 6 dels seus 7 fills. A l'addicció reial al fornici s'hi sumava el fet que, dels 7 fills que sa majestat havia tingut amb la reina, 6 havien mort abans de complir els 2 anys, i el rei volia comprovar si els bastards tinguts amb altres dones corrien la mateixa sort o no, per treure's així el sentiment de culpa de sobre. «Casa con dos puertas, malas de guardar», va cridar un actor anunciant el títol de la comèdia des del tablado. «Us agrada Calderón de la Barca?», li va preguntar el cardenal al duc. «El que realment m'agrada de veritat és la passió amb què sa majestat està mirant a la cazuela», va respondre el duc. Durant tot el transcurs de la comèdia, el rei va estar més estona mirant a la cazuela que al tablado, examinant a cadascuna de les dones allà congregades, excitat. Les dones que es ventaven de forma ràpida eren les que podia triar, les altres no. Al cap de mitja hora, el rei ja no podia aguantar més i va parlar a l'orella d'un dels homes que l'acompanyaven. «Aquí ho teniu, el rei hi ha escollit», va dir el cardenal al duc. L'oficial reial va anar fins a la cazuela. Va tocar l'espatlla de la noia i aquesta el va seguir i li va fer entrega del paperet. Al cap d'uns instants, l'oficial reial va presentar-se novament a l'aposento del rei i li va donar el paperet. El rei el va llegir i al moment va alçar la vista enfront. Va veure el duc de Cardona i va inclinar el cap tot saludant-lo. «Victòria!», li va dir el cardenal al duc. «Ho hem aconseguit!» «Gràcies, eminència!», li va dir el duc. «Ara heu de complir amb la vostra part. Podeu estar tranquil, seré una tomba», li va dir el cardenal. «Què en sabeu del diamant de Praga?» «Jo...» va tartamudejar el duc de Cardona. El diamant havia de ser lliurat al Banco di San Giorgio com a garantia per la concessió d'un préstec, però va ser robat a Catalunya», va dir el cardenal. «Sí, ho sé», li va respondre el duc. «El que no deveu saber és que, poc després del robatori, el bisbe de Barcelona va rebre una carta sense signar, on deia que si la propera elecció a diputats del general de Catalunya els elegits eren Cadells, l'Església recuperaria el diamant». «Com? Cadells?», va dir el duc amb sorpresa. «Així és. O sigui que Heu manipulat l'elecció, va exclamar el duc, perquè els tres diputats són cadells sense cap mena de dubte. I el diamant? L'heu recuperat? No, de moment no, va respondre el cardenal. I respecte als diputats escollits, quina opinió us mereixen? Per les meves accions a les Corts, jo diria que són els tres homes més radicals contra el rei. Entenc, va dir el cardenal, tot pensant. Quan vaig ser informat de la carta anònima per part del bisbe de Barcelona, vaig anar a veure el virrei Santa Coloma per informar-lo i perquè em donés la seva versió del robatori, ja que aquest es va produir molt a prop dels seus feus. El virrei em va dir que havia estat orquestrat per Flor d'Espina, un bandoler que es diu Josep de Viure, però es va mostrar molt recelós a dir-me qualsevol cosa més sobre les actuacions que havia dut a terme per recuperar-lo. En canvi, es va mostrar molt interessat a saber quins cadells triaria l'Església per respondre al xantatge de la carta anònima. Aquest interès va arribar fins a tal punt que vam arribar a un acord. Jo m'encarregaria que els nous diputats fossin els cadells que ell em digués a canvi que m'expliqués la seva versió del robatori. O sigui que els diputats electes els va triar Dalmau de Queralt? Va preguntar el duc, incrèdul. Així és. Sabeu per què al virrei de Catalunya li interessa que la Generalitat la controlin els homes més radicals del Principat? Sí, evidentment, va respondre el duc, mirant a l'infinit. El comte duc vol una justificació que permeti intervenir militarment al Principat per aplicar la unió d'armes. Sabeu que si el diamant no hagués estat robat, s'hauria fet un préstec important a Sa Majestat i que, per tant, el rei no tindria la necessitat d'aplicar la unió d'armes? Li va preguntar el cardenal, mirant-lo directament als ulls. Sé que el rei mai no ha estat partidari de la unió d'armes del comte duc, però en aquesta situació Sa Majestat no té més opció. Llavors, qui és el més gran beneficiat del robatori? Va preguntar el cardenal de manera inquisitiva. Esteu acusant el comte duc, eminència? Deixem-nos de subterfugis, senyor duc. El comte de Santa Coloma és el vostre major enemic i ell mateix em va explicar que, tal com es va produir el robatori, algú va haver d'informar els bandolers per on i quin dia passaria el diamant. D'altra banda, sabem que el robatori del diamant resulta molt útil al comte duc i que aquest, sabent la vostra enemistat amb Dalmau, us va utilitzar perquè revelésseu a Josep de Viure per on passaria el diamant. No tolero que embrutin el meu nom. Aquesta és una acusació infundada, va dir el duc, alçant la veu. No us altereu, senyor duc, va dir el cardenal amb autoritat. No és infundada. Tinc diversos testimonis. El Real Alcázar és ple de gent disposada a passar informació a un determinat preu i l'Església no té problemes per assolir aquest preu. Les meves orelletes a sou al Real Alcázar m'han informat que pocs dies abans del robatori va obtenir una audiència amb el comte duc. Jo... Això no prova res, va dir el duc, nerviós. Senyor duc, el vostre pacte amb el comte duc no us ha donat gaires fruits. Us va dir que fulminaria Dalmau si robaven el diamant i que us nomenaria vos. I Dalmau segueix sent virrei. I vos seguiu arrossegant-vos per Madrid sense haver aconseguit res. Deixeu el comte duc de costat i uniu-vos a mi. Només en unes hores us he convertit en alcaide de los Donceles i us juro immunitat i un cardenalat per al vostre fill, si col·laboreu. Jo... va tartamudejar el duc de Cardona. No tingueu por. El diamant no és meu ni propietat del banc de Sant Giorgio. És del rei. A més, entenc la vostra posició. Jo hauria fet el mateix. Podeu estar tranquil, va dir el cardenal Espínola. Ho farem d'una altra manera. Preneu-vos-ho com una confessió. La meva condició de ministre de l'Església m'obliga a mantenir el secret de confessió. Serà una confessió en premi. Aquesta nit us he convertit en alcaide de los Donceles. El papa em deu algun favor i els Espínola, com a bons genovesos, ens els sabem cobrar. El vostre fill serà cardenal i a vos us juro immunitat total. Serem bons amics des d'ara mateix, si hi conveniu. Ah, sí, ho admeto, va confessar el duc. En aquella reunió al Real Alcázar, el comte duc va estar molt temps parlant-me del diamant, indicant-me el seu camí i les dates exactes. Jo no entenia per què m'explicava tot això fins que, després, em va dir que si Dalmau de Queralt perdia el diamant, seria fulminat immediatament. Quan em va dir això, vaig entendre el moment què era el que volia. El comte duc volia que robessin el diamant? Li va preguntar el cardenal. Sí, és la seva forma habitual de procedir. Ell mai no firma res que li pugui anar a la contra, sinó que ho fa de tal manera que es pugui llegir entre línies. En la meva experiència com a virrei sempre actuava així. És una rata llesta, el comte duc, va afirmar el cardenal mirant a l'infinit.
Temps de cega,
de Magí, Balcells i Balcells.